Priorem Priorat, a cada tercer dissabte de cada mes, a partir de les 4 de la tarda. Presenta per tots vostès Josep Maria Ferran i Torrent amb la organització de CERERA i de Catalunya i amb la col·laboració del Centre d'Estudis de Priorat i altres entitats de la comarca. Tu respira poc a poc, tranquil·lament, que jo et duré l'aire d'un fiament. Tu adormina en algun lloc, serenament. Degut a uns motius de salut, el darrer programa va ser el mes de novembre. Al desembre ens vam quedar sense programa degut a un problema de salut. Continuem aquí a les edicions de cada tercer dissabte de cada mes a partir de les 4 de la tarda aquí amb nosaltres. Priorem Priorat. Notícies del moment des de l'any passat, que encara pràcticament no fa un mes, avui 21 de gener de 2012. Pues bé, la Fira de l'Oli doncs es va presentar el llibre al voltant de Maria Montserrat Román, una noia de 14 anys quan va escriure aquell llibre. És Reflexiones para la vida, un llibre molt interessant que es va presentar dins dels actes de la Fira de l'Oli de Cabassers del passat dia 5 de desembre del 2011. Seguim amb el nostre programa. Pues com estàvem dient, Maria Montserrat Román, una noia de Móra la Nova, estudiant a Móra d'Ebre a l'Institut Julio Antonio, s'ha convertit en l'escriptora més jove de Catalunya. Sols als 14 anys va presentar el llibre, un llibre sobre reflexions de la vida que ella ha fet a partir de la seva pròpia experiència. Però és interessant fer un anàlisi d'aquesta petita obra, una petita obra que consta de 60 pàgines, d'un format 12x18 centímetres i està escrita en castellà. Parla aspectes com la intenció, perquè va escriure aquests relats, que primer eren la part del seu diari i que després es va convertir en publicable i per això es va fer el llibre, però primer hem de veure aquí l'actitud d'aquests nois i noies i adolescents i joves que de petits ja escrivim llibres, és a dir, escrivim els nostres diaris, les nostres notes diàries. Això fa que a poc ens estem introduint a la literatura, una literatura més pràctica, més a prop de les emocions dels joves. Com a adolescent, ella parla de la seva experiència, també fa missatges de pensament positiu, més aviat com un missatge d'àvia, que ella mateixa té interioritzada a partir d'aquesta experiència en les relacions familiars i en les relacions amb els avis i les àvies. Una filosofia moral d'universalitat, d'on critica, fa una crítica social, una crítica a l'abstractisme, a vegades a conceptes que hem après i que no serveixen per a res, que són sols paraules abstractes. Fa un sentit del text perquè té una reflexió sobre com explica els seus relats, no? També una reflexió sobre l'aprenentatge, en el qual l'aprenentatge ha de ser funcional i s'ha de buscar la felicitat. A nivell de utilitza a nivell literari metàfores i retòriques en diversos punts. Parla també d'una certa tolerància a si mateixos, que vosaltres ens a vegades caiem amb ansietats i preocupacions que no tenen cap importància. Per tant, aquest llibre, un llibre de Maria Montserrat Román, Reflexions per a la vida, ja es venen a les llibreries. Seguim el nostre programa Priorem Priorat. Bé, com estàvem dient, la Fira de l'Oli Cabassers va batre també rècords, com pot ser concentració de 1.500 persones en un sol dia, un poble de 300 habitants. En aquest dia, nosaltres, Saradai de Catalunya, també vam presentar el que és un joc, que és el Tresbol. El Tresbol, un joc per aprendre, per treballar, per a l'oci creatiu i també una diversió cooperativa, que és molt interessant, com molts jocs que existeixen, i que serveix per aprendre a la cooperació, però des de la creativitat i la comunicació. El Tresbol ja està en un procés de marques i patents i que ben aviat el farem, presentarem a nivell comercial en diversos indrets de la comarca. Des d'aquest moment estem fent experiències. Ja hi ha dues escoles que estan aplicant-lo a nivell de la classe, dos instituts i també dos associacions, una és l'Ateneu de Tarragona, en el qual el passat dissabte vam estar allà, i també a nivell d'un bar, concret i puntual, que a la ciutat de Tarragona. El Tresbol serà la revolució al nivell de la cooperació. Com aprenem a cooperar? Jugarem al Tresbol. A nivell de l'exposició del que teníem de guió, presentarem en primer lloc el número 6 i el número 7 de nivell de Carlos Prats. El passat dia 7 de gener es va fer el memorial dels 25 anys de la presència de Saradai de Catalunya al Priorat, i en aquest cas va ser a Cabassers, en la cooperació amb la parròquia, l'Arxiu de la Baronia, en el qual es va parlar de la importància que té l'arxiu parroquial i l'Arxiu de la Baronia. Ara, tot seguit, aquí a Priorem Priorat. Ara, tot seguit, seguirem l'exposició, fragments de l'exposició, en la qual va parlar Carles Prats, l'escriptor i historiador de molts aspectes de la comarca, en el qual des de 1994, i més concretament 1995, ha dut a terme un treball amb l'arxiu de la parròquia i l'arxiu de la baronia, en col·laboració amb en Joan Lletxer.
Contenien els documents de forma desordenada, és a dir, ell es va limitar a agrupar-ho per temàtica, tots els capítols matrimonials junts i lligats, les llibretes de combregants juntes i lligades, i etc. Va tenir també la mala idea alguna vegada, potser per ignorància, no per mala fe, de voler-ne reparar algun amb cinta adhesiva, i avui en dia això és un problema pel que fa a la conservació dels originals. Bé, el 94, quan vam entrar per primer cop a l'arxiu parroquial, el que vam trobar va ser això, el despatx de la rectoria, amb un armari empotrat, que no reunia massa condicions de salubritat pels documents i que els contenia tots tal com més o menys els havia deixat en Miquel Vidal i Lletja. Aquí veiem l'armari de més a prop. Avui en dia està en unes condicions excel·lents, res a veure amb això, està dintre de dos armaris ignífugs, està agrupat tot dintre de carpetes classificadores de cartró, protegit contra la humitat, protegit contra els incendis, protegit contra els paràsits, això és importantíssim, però clar, fins a aquest moment, perdoneu, s'havia trobat en aquestes condicions, un armari empotrat, humit i amb paràsits. Això d'aquí que veieu és una col·lecció de pergamins, el més antic és del segle XIII, el més modern del XVIII, i estaven dintre d'un pot de Dixant, així, ni més ni menys. Clar, avui en dia això és impensable, trobar-ho d'aquesta manera. Això són una sèrie de fotografies dels primers treballs de catalogació que van ser molt rudimentaris, perquè, en fi, s'havia de saber en primer lloc què és el que hi havia dintre l'arxiu i separar la documentació segons el tipus de què fos. aquí va ser quan vam tenir la sorpresa, mireu com treballàvem, també, vull dir, una taula, i fent munts, perquè clar, quan et trobes davant d'un caos i d'un descontrol enorme i absolut, l'única alternativa que tens és agrupar-ho i a partir d'aquí estudiar les divisions que tu has fet amb més deteniment. Tot això ens va portar a la següent conclusió, que dintre de l'arxiu parroquial no només hi havia el parroquial, sinó el de la baronia de Cabassers.
Com hem dit, per tant, fa una crítica en Carles Prats a Miquel Vidal i Lletxa, perquè era una persona molt influent al segle XX i evidentment va intentar, va recopilar o va extreure documents que estaven a l'arxiu de la parròquia o l'arxiu de la baronia Cabassers i els tenia ell al mas, no? I va intentar-ho per mig del cel o d'altres sistemes, però ara en aquest sentit, com ha dit Carles Prats, està l'arxiu en veritable, doncs, una veritable situació de prosperitat en el sentit de que pot ser consultat per investigadors i historiadors de les diverses universitats catalanes. També hem de dir que l'arxiu, en aquest cas de la baronia, va tindre que superar les incidents dels moviments revolucionaris de la República, de crematoris a nivell d'esglésies i parròquies, i mitjançant gràcies a la col·laboració de vilatans del poble que van valorar en aquests moments l'art i també la cultura i els testimonis escrits i el van poder salvar. Seguim aquí amb el seu discurs en aquesta presentació del passat 7 de gener a la sala d'actes de la Societat Recreativa de Cabassers.
Testimoni i òbit, defunció, enterrament. El Concili de Trento es va establir l'obligatorietat per les parròquies de portar un registre dels batejats. Abans ja es feia, i de fet ara veurem algun exemple anterior al 1625, que és la data del primer llibre de batejos de l'Arxiu Parroquial de Cabassers. Però no va ser fins al Concili de Trento en què es va instar i ordenar que els sagraments s'anotessin per a memòria de la posterioritat. Amb tot, ja ho he dit, hi ha l'opció de trobar moltes anotacions anteriors, però no es troben en volums desglossant la matèria, sinó que es troben en miscel·lànies on s'apuntava tot. Si avui es batejaven amb un i l'endemà se'n moria un altre, doncs ho barrejaven, simplement era un dietari on s'apuntaven els sagraments. Aquí tenim un d'aquests exemples, això pertany al 1554. És a dir, hem vist que el primer llibre de batejos és el 1624 i el 1554, és a dir, gairebé 75 anys endarrere, ja s'estaven anotant. Farem un repàs breu dels tipus d'inscripcions. Saltarem de 50 a 50 anys, si no ho acabaríem mai. Aquesta pertany al 1600. A totes hi consta més o menys el mateix. Ha nascut tal ha sigut batejada tal persona, filla de tal i de qual, i padrins han sigut aquest i aquest altre. L'estructura és aquesta. Aquí en tenim un altre del 1650. Veieu com va canviar la lletra segons com van canviar el capellà, també. 1700. 1750. 1800, 1850, 1900, i a partir d'aquí en endavant no es pot mostrar perquè, diguem-ne, que la documentació que no superi els 100 anys d'antiguitat mai pot ser de domini públic, és privada. Un altre apartat important del capítol dels registres sacramentals són les confirmacions. S'acostumaven a fer aprofitant la visita pastoral del bisbe. Perdó, ho he dit al revés. Aprofitant, és a dir, amb motiu de la confirmació, a més, hi havia una visita del bisbe que passava a revista a l'estat de la parròquia en general. Aquesta també és de les primeres, 1596, com es pot observar aquí baix. La llista dels confirmats, Pere Massip, Pere Martorell de la Bisbal.
Bé, com han pogut veure, això són fragments d'aquesta brillant intervenció de Carles Prats que resumeixen des de 1995, pràcticament més de 16 anys, un treball de recerca continuat a partir d'un estudi i un anàlisi dels arxius de la parròquia i els arxius de la baronia de Cabassers. Seguim aquí amb més informacions i testimonis. En el cap de setmana de Tots Sants estem treballant en el tema de la franja catalana aragonesa. Vam estar a l'estiu al sud de França, a la franja al Catalunya Nord, i aleshores tenim aquí una entrevista a Peralta de la Sal, en el qual vam trobar un cas molt genèric, perquè quan vas visitant pobles i ciutats te trobes amb persones molt obertes, i és molt curiós, t'ensenyen quasi que són com a guies naturals, que expliquen les parts de la història, del que s'han sentit dir, per ubicar els llocs, on se troben els monuments, les institucions històriques, etc. No? I en aquest cas posarem ara un exemple, un cas d'un habitant de Peralta de la Sal, el que ens va explicar d'aquest poble. Aquest poble és el poble on va néixer Josep de Calassanç. Josep de Calassanç va néixer a Peralta de Sal, un català que va anar a Roma a ensenyar als pobres. És el primer, podríem dir, el fundador de la primera escola pública, on assistien pobres i rics, i que allí la condició és que si eres una persona, eres acceptat en aquesta institució. Josep de Calassanç va ser un personatge en el qual encara queden institucions i escoles arreu del món en aquest ensenyament. Però bé, estem aquí a Peralta de la Sal i anem a descobrir aquest poble. Aquí estem a Peralta de la Sal, el viatge per la pau i per la llengua. Sona territori català, com és en el cas de la franja aragonesa. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com et dius?
El meu nom és Lluís Fuster Castellà.
Llavors, aquí a Peralta de la Sal hem caigut a una casa a dinar i resulta que és un lloc molt típic, que és, va ser fundat al centenari, no?
Sí, correcte. Això és el Cafè Bar Centenario, que justament se va fundar l'any 1948 i com va coincidir amb el tercer centenari de la mort de Sant José de Calassanç, l'any 1648.
Per tant, vens d'una tradició d'aquí, del poble. Vas néixer aquí, en aquest mateix poble, aquesta casa, no?
Sí, correcte. El meu pare era fill d'aquí, de Casa Bernat, i la meva mare era filla d'aquí, de Casa del Bueno, i entre tots dos vam fundar el que és el Cafè Bar Centenari l'any 1948.
Curiós, perquè resulta que normalment els que cambrers, els que a nivell hostalari doncs atenen i això, saben coses de l'entorn, però tenim al davant, en aquest cas, una persona que coneixes molt bé, Josep de Calassanç, coneixes molt bé la història del poble.
Bueno, jo soc fill de Peralta de la Sal, soc un estudiós de la vida de Sant José de Calassanç i com a fill de Peralta i amant d'aquestes terres, doncs encara que hem tingut que marxar tots per la immigració, ja que és un poble que no ha tingut la sort de tenir ni molta muntanya ni el que és aigua tampoc, amb la qual tot el jovent hem tingut que marxar fora per buscar-nos la vida.
I per tant, aquí és un centre en aquests moments, un centre espiritual, un centre històric de Josep de Calassanç. Llavors, ens podries explicar una mica la vida de Josep de Calassanç?
Sí, José de Calassanç va néixer l'any 1557, fill de Pere Gaston de Maria Gaston i Pere Calassanç. El pare era el batlle del poble, era el ferrer i pertanyia a la baixa noblesa aragonesa. La seva mare també era filla d'aquí, una casa que podem veure si voleu més tard. Va estudiar aquí a Peralta, va estudiar també a Estadilla, va estudiar lleis a Lleida, va estudiar a capellà a València i després a Alcalá de Henares. Era el tercer fill de baron d'una família molt bona, de casa bona, diríem, que aquí diríem a Peralta, diríem de casa bona, de família infanzona, i tot i que no li tocava ser l'hereu de les terres, per circumstàncies va ser l'hereu de tot el patrimoni que tenia el pare. per circumstàncies de que, bueno, dos germans que tenia per davant d'ell, diríem, van morir. Aleshores va ser José l'hereu d'aquestes terres. Va fer jurar al pare de que després d'una malaltia de José, una malaltia greu, va fer jurar al seu pare de que si ell el curava, es volia fer sacerdot. Al fer-se sacerdot, va tindre diversos encàrrecs aquí a la diòcesi d'Urgell, que era on pertanyia Peralta, i després va anar cap a Roma a fer carrera eclesiàstica. De fet, ell el que volia era fer-se bisbe de Sevilla, anava pel bisbat de Sevilla. Les circumstàncies li van portar a que quan anava pel barri del Trastevere de Roma es va trobar amb molts nens que blasfemaven, no estaven escolaritzats, no tenien cap cultura i sembla ser que va ser la llamada divina, o digue-li com vulgueu, que va intentar formar d'alguna manera, fer llogar una petita casa al barri del Trastevere de Roma, i va llogar una petita casa i va encomanar a tots els nens i els va dir, nens de qualsevol raça, de qualsevol religió, de qualsevol estatus social, sisplau, veniu aquí a la meva escola, que jo no cobro ni un euro, per dir alguna cosa, ni un duro.
Que primer, va ser la primera escola pública, com si diguéssim, gratuïta.
Correcte, del món, correcte. Sí, sí. I tot això ho va fer al barri del Trastevere de Roma quan José tenia ja 36 anys.
Aleshores, ell és hereu, es dedica ja a invertir per la companyia, no? Per l'escola aquesta i per fer gran l'ordre, no?
Sí, correcte. La seva funció era la funció de pietat i lletres, de manera que va ser contemporani i amic de Galileo Galilei, jutjat també per la Santa Inquisició. També va tenir fins i tot molts detractors, de manera que fins i tot va veure perillar la seva ordre, la va veure perillar. Passava molt els seus estudis, el seu estatus va ser el primer que va fer l'estratificació per edats dels nens. I va començar, en comptes de que feien primer, segon, tercer, quart, no? Ell ho feia al revés. Ella feia vuitè, setè, sisè, cinquè, fins a arribar a primer, que el primer eren els estatus dels que tenien 16 anys.
Seria al revés el sistema, no? Llavors, l'intentant era saber com els de primer, no?
Correcte.
Molt bé. Aleshores, amb tot això, com veus el poble de Peralta de la Sal en aquests moments, a nivell de promoció turística? Com ho veus, això d'aquí?
Bé, Peralta de la Sal i el seu entorn és un poble que té moltes possibilitats. Jo a vegades li dic que és un diamant en brut, perquè tenim el que són l'explotació salinera, que data del segle I, vull dir, ja estava explotada pels romans. El que és l'explotació salinera, ja us dic, data del segle I, va passar per diverses vicissituds fins a arribar a aquest moment en què ara mateix estan sense explotar. Després també tenim el que és l'ermita del Castell de la Mora, tenim la Playa Fòssil, tenim les coves de cristal de Zurita, tenim el barranc de Gavassa, tenim l'església de Sant Bartolomé de Calassanç, tenim la casa natal de José de Calassanç, per suposat, vale? I vull dir que tenim moltes possibilitats i l'únic que ens falta és una mica d'empenta per part del poble i per part de l'associació de Castell de la Mora també i per part de l'Ajuntament, que estem treballant per intentar que d'alguna manera els que vingueu aquí a visitar-nos que us emporteu amb una imatge i com a mínim amb un bagatge una mica més bo del que heu arribat.
Molt bé, moltes gràcies. Pues bé, aquí a Peralta de la Sal, gràcies per haver participat aquí a Viatgers per la Pau i per la Llengua.
Gràcies a vosaltres.
Llavors, ara... Avui, per tant, aquí a Primera en Priorat hem sentit dos discursos, dos relats, no? Per un costat, bueno, tres relats. La presentació del llibre Reflexions per a la vida d'una noia de 14 anys, que, a veure, 14 anys, com pot arribar un a escriure un llibre, no? Un llibre, ni que sigui petit, sobre les experiències de la vida. Un pot pensar, Què m'ha d'explicar una nena o una noia de 20, de 14 anys, no? A veure, per l'altre costat, la tasca de persones, d'estudiosos, com Joan Lletja, Carles Prats, que els agrada la història, que busquen recuperar aquests documents i fan que els documents, en vez de no tenir cap valor o consideració, arriben a ser un patrimoni considerat del poble i també de la nostra demarcació, de la nostra comarca, com pot ser uns arxius de la baronia. I en tercer, el tercer discurs, en Lluís que li vam otorgar un reconeixement a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, dins d'aquests viatgers de la pau i per la llengua, de la llengua catalana, aquests territoris de la franja aragonesa, sud de França o Catalunya Nord, que allí una cosa que trobem tan evident aquí a Catalunya com és la llengua catalana, la tenim al nostre abast, el que han de lluitar en aquestes franges, perquè amb el Lluís vam parlar després i realment l'escola és castellana, no s'ensenya el català, és cap a Fraga, més cap al costat de Lleida, que sí que es fa, com també al sud de França, que tenen que pagar escoles privades per l'aprenentatge del català, i també, com vam dir a l'últim programa, els atacs jurídics i legals d'atacar a la llengua catalana com a llengua vehicular de Catalunya, no? Aquests viatges que serveixen per descobrir personatges que han viscut en la història, com Josep de Calassanç, que era fill de noble, que era hereu d'una grans propietats i que a Roma, a través d'una malaltia, va considerar que el seu camí no era el món feudal, el món de l'administració o el món d'administrar els seus terrenos i les seves propietats, sinó que era dedicar-se al sacerdoci. Però, a més d'això, aspirava a ser bisbe, a bisbe de Sevilla, com diuen la tradició popular del poble. Però què va passar? Va arribar a Roma i va descobrir unes altres persones allí que necessitaven, que hi havia una gran incultura. Però l'expressió que em va fer Lluís en aquest discurs que hem sentit gravat me va recordar a vegades en segons quins barris actuals de ciutats i de pobles que se senten paraulotes i que se senten despreci i que es fan gambarrades i que realment recordes que també això també passava a l'edat mitjana. Però a canvi, en diferència, avui tenim escoles i instituts. Tenim el menjar a la taula, la majoria de persones, aigua, que molts pobles arreu del món no tenen aigua potable. I, per tant, aquests relats són molt interessants per als historiadors, per les persones sensibles per la vida. Per tant, agraïm ja aquí al Priorem Priorat tant al Carles Prats com al Lluís de Peralta de la Sal, com també l'oportunitat de presentar aquest llibre el dia de la Fira de l'Oli de la Baronia Cabassers, o el dia que va ser el mes d'octubre a l'Institut Municipal d'Educació, o bé a la llibreria Capona de Tarragona, presentar Reflexiones per a la Vida, un llibre que val la pena poder recomanar als nostres fills i filles, als nostres nets i netes. Però ara anirem a un altre relat molt interessant, un relat que tindrà relació amb diversos programes de televisió que hem vist darrerament en les darreres setmanes. És el cas del Daniel Cubells. Daniel Cubells, el qual escoltarem la seva explicació de la seva vida en la seva joventut. Daniel Cubells, entre nosaltres. Avui tenim aquí entre nosaltres Daniel Cubells Abelló. Va néixer el 1920, el 5 de novembre, que ara farà 91 anys, ara tens 90 anys. Daniel Cubells Abelló. Te'n recordes de l'escola? Quan vas anar a l'escola?
A l'escola teníem l'ou d'això, aquest de Margalep,
Roger. Llavors, l'Esfènia, doncs, estem a l'any 1920, pues, entre l'any 1920 i el 1930 devia ser que vas anar a l'escola, no? Més o menys, sí, als 10 anys o així, sí. O abans dels 10 anys ja vas deixar d'anar a l'escola?
Llavors ja no hi vaig anar gaire més, ja.
No. Llavors, per fer-vos una idea, 1920-1930, no? Llavors, als 17 anys, el 1937, et criden a milícies, no?
Les milícies
I on vas anar?
Les milícies, això de la guerra.
Sí. I llavors te fan presentar on?
Me van presentar a Mora, a Tarragona.
Sí, però primer vas anar al Marroig, no?
Sí.
Al Marroig.
Al Marroig.
I allí és on te van vestir, a la carretera del Marroig, no?
La carretera del Marroig, allí em van vestir, com ara estic aquí.
Sí, que tenim aquí una foto, el dia que la van vestir per primera vegada. Llavors va estar uns quants dies allí, i llavors van marxar, i vau marxar cap a, de la carretera del Marroig, cap a baix,
Cap baix a Mora.
Sí, a Mora.
A la guerra.
Sí, llavors allí hi havia el front.
Hi havia el front.
I després...
Els generals a un costat i els rojos a l'altre.
Llavors en aquells moments va haver el pas de que passàveu cap a l'altre costat, no? Cap a la zona de Gandesa, de tot...
Ens van fer atacar cap a Gandesa i cap dalt a la Fatarella.
A la Fatarella. I allí a la Fatarella...
A la Fatarella hi va haver molt soroll.
Molt de combat, i estava a la trinxera vostè, no?
Estava a la trinxera i va vindre morter que si hagués explotat i eren morts els dos.
I què li va passar a l'altre?
L'altre encara és viu, però no té braç.
Li va perdre el braç, no?
Li va perdre el braç, li va passar per aquí.
Sí, sí, sí. I sense explotar, li va aixafar aquí el braç, li va aixafar el braç, no? I encara viu aquest senyor?
Encara viu.
Sí. Vull dir, se'n va poder sortir, va poder córrer cap al seu bàndol republicà, el van agafar, el van portar a l'hospital. Bé, estan a les trinxeres, en aquell moment, a partir d'unes setmanes, li fan càrrec d'una metralladora. O no, primer truc tira a una metralladora, no?
Sí. Vaig a Mora, hi havia dos bàndols, allà i aquí, vaig tirar amb una metralladora i va callar.
La va fer callar. I
no vaig tocar, no sé.
I segur que de l'èxit, llavors li van fer càrrec d'una metralladora a vostè, no?
Llavors me van fer càrrec d'una metralladora.
Llavors, amb la metralladora un dia li cau
un... Llavors cau un morter i és quan me van ferir. I em van portar com al Parc de Samà, el Parc de les Llebres.
El Parc de les Llebres o el Parc de Samà, i allí es va recuperar.
I d'allí vaig marxar cap a casa.
Llavors va marxar cap a casa, però va marxar amb permís o sense permís?
Sense permís.
Lliurement, no? I se va estar, quants dies va estar a casa?
Va estar 7-8 dies a casa i va vindre la meva companyia a la Vila Baixa. I llavors me vaig tornar a presentar a la Vila Baixa. I d'allí ja mos van portar aquell poble que he dit.
A la Fatarella, pot ser?
No, a la Fatarella.
A veure... Cap dalt, després de la Vila Baixa, a la Pobla de Cérvols.
A
la Pobla de Cérvols. Ah, llavors, però abans es va presentar a la Vila Baixa i l'havien donat per perdut a vostè, no?
De la Vila Baixa me donaven inútil,
sí.
I llavors vaig tornar a anar a la companyia i em van portar a la Pobla de Cérvols.
I allà a la Pobla de Cérvols és quan va seguir la 7 o 8 dies.
A la Pobla de Cérvols vam tornar a anar cap a les serres aquelles d'allà.
De pàndols i tot allò.
Que allí en va morir molts de set.
I de set, no? Teníeu patir de set.
Mos menjàvem els raïms, acabat de desflorir aquells granets tap-tap per la boca que no podíem ni respirar.
Llavors us fan passar els rius, us feien passar el riu d'un costat a l'altre i...
Passar el riu altre cop i va vindre el soroll allà dalt a la Granadella. I allí va haver una desmandada grossa i jo ja em vaig quedar aquí a casa.
Llavors torna cap a casa, està en un mas, no? Estàs en un mas i és quan te fan presoner, altre camí, no? Els nacionals, llavors.
Sí. Llavors quan van passar els nacionals van sortir i em van fer presentar a Tarragona.
Sí, però abans d'això, primer et van fer presentar a Sant Pau, no? A l'ermita de Sant Pau.
Ah, sí.
Allí a l'ermita de Sant Pau, qui hi havia? Allí.
El Tarancón.
El Tarancón. Llavors el Tarancón es va fer un passe per poder ser... Un
passe per vindre cap a Cabassers.
Cap a Cabassers. Llavors ja esteu a Cabassers i és quan aquí, llavors, us fan presentar a Tarragona, no?
Sí. A peu.
A peu. Pujar i baixar. Arriba allà baix. Arriba allà baix i què passa?
Amunt, altre cop.
Un altre cop perquè feia falta l'alcalde, no? Es tenia que presentar l'alcalde. Puja a Cabassers i llavors us baixa l'alcalde.
Dos o tres dies mos va fer baixar el Jaio Moliner i mos va presentar com a alcalde.
l'alcalde. I llavors allí el fan quedar al camp de concentració.
Fet de camp de concentració allò.
Sí,
mos fotien cada garrotada.
Els tractaven malament, no? Els tractaven malament, no?
Les rambles ja els he granat jo, Les rambles de Tarragona. L'una i l'altra els he granat en el raspall.
Ja ho veus.
I el fusell així.
Sí, sí, us estaven vigilant, no? Estava mirant. Ah, llavors ja no té, li fan una sentència, no té cap culpa de cap classe i passa a fer la mili llavors ja. I passa a fer
la mili.
I llavors ho fa al mateix lloc, la mili.
Sí. La llavors... mili va ser el batalló de batalló de muntanya, de caçadores de muntanya.
Mm-hmm. Llavors mentre fa la mili vostè està a la cunya, no?
Sí.
Estàs...
A la cunya i estava bé.
Sí.
Però vindré un oficial, metge, i va dir si volia anar amb algú per trobar algun noi. Dic, jo mateix. I vaig anar amb ell. I ho vam anar a veure l'oficial, el comandant, i bueno, diu, van rebaixar de ranxo i estava en una casota, un pis, i allí dormia i estava la mar de bé.
Allí feies, obries la porta als malalts que venien a visitar, no? Sí, sí. I després anaves a comprar, no?
Quan tenia visites, a recibir la visita, i els feia esperar que ara tenen visita, i els esperessin. Quan acabava l'altre, entrava l'altre.
Llavors també anaves a comprar, no? Anaves
a comprar, al dematí anava a comprar per la seva dona, i ja està bé.
I passa el temps, llavors el batalló aquest el fan anar als Pirineus i l'obliguen també a anar...
A marxar cap dalt al batalló. Mm-hmm. Cap dalt, al Pirineu, a la Serra del Cadí, i per dalt aquells pobles, a buscar maquis.
A buscar maquis.
Un camí sí que en vam trobar.
I què els hi feien els maquis? El que els hi feien?
Eren gent d'aquells que havien escapat de la guerra.
Però els agafaven, us tractaven bé, us afusellaven... Què feien amb els maquis?
No res, bueno, no res. Ens van fotre molts tiros.
Ells se defensaven.
Els teníem envoltats. Estaven, com te diria, tenien farina, tenien pollastres, tenien tocinos i tenien tot. Hi havia dos homes, un home i una dona, i no tenien ni la llei ni la raó. Això era el riu de Cardona, cap dalt hi ha de tot. I allí hi tenen un molí que es feien farina amb aigua. I es veu que estaven bé. I allí hi havia maquis. I anàvem a buscar maquis i els teníem quasi envoltats. I llavors toquen llamada retirada. Diu, demà ja els trobarem, sí, allí vindes a... Mos van cosir tiros.
Ja, ja, ja.
Bales explosives i tot.
I no van ferir cap dels vostres? Dels vostres, si va ferir... Fas que us t'hi ferit algú?
No hi vam trobar més que una parella.
Una parella. Però de vosaltres no en va haver cap de ferit, només va... No va haver cap.
Només hi va haver... Que vam passar el dia 4 de novembre, vam passar el riu de Cardona amb aigua hasta aquí dalt.
Hasta el malic.
I quan van de retirada, tornar a passar l'aigua.
Ja veus, i freda que devia ser.
Ens van portar amb una masia i allí ens vam aixugar amb uns poquetars.
Llavors també com a anècdota, també es vau trobar un dia uns gitanos, no? Que es vau trobar un dia uns gitanos, que passejaven per allí.
Ah, sí, jo, dels gitanos.
I llavors, clar, els vau agafar presoners.
Es feien passar per maquis.
I es feien passar per maquis, no? Els vau portar a un mas per identificar, no?
Sí.
I aquest mas diu, aquests han vingut a robar per maquis, no? Sí. Es feien passar per maquis, no?
Però en fotre un juli a la Guàrdia Civil.
Perquè vosaltres anava un pelotó de soldats i amb la Guàrdia Civil, una parella.
Nosaltres no els eren pegats, els soldats, no els eren pegats, però la Guàrdia Civil, si ja els va fotre, vaja, que els balsareny.
Llavors ja, des de llavors, ja el van substituir. Però ja vau poder anar cap a casa, no?
Vaig anar cap a casa.
Quant de temps va durar, doncs, des del primer dia que va marxar de casa fins que va tornar ja definitiu?
7 anys.
Set anys. És a dir, que va marxar als 17 anys, torna als 24 i això era l'any 1944. Doncs molt bé. Moltes gràcies per la vostra entrevista.
Gràcies.
Bé, hem sentit les paraules, el testimoni de Daniel Cubells, que va estar 7 anys entre part de la guerra al bando republicà, després a la presó, va sortir com a sentència absolutòria i va passar a fer el servei militar. En total, 7 anys de la seva vida en dedicació a aquestes circumstàncies que li van passar. Però en aquest discurs hem sentit que va parlar de Tarancón. Tarancón fa 3 setmanes van fer una pel·lícula a la televisió, al Canal 2, al segon canal, i realment ell, el Tarancón, va tindre que fugir de Madrid i al final, doncs, dins de les seves possibilitats, va anar a Galícia i allí va exercir com a sacerdot, però després va passar a col·laborar amb l'exèrcit nacional com a sacerdot. Per aixecar la moral, per identificar persones que trobaven pel camí. I és curiós que Tarancón estava a càrrec de tot el front de Catalunya i va entrar a València. L'alliberament, en aquell moment li dien això, alliberament, quan les tropes nacionals entraven en un poble i l'alliberaven. I en aquests moments es va fer famós, però era simplement un capellà. En aquest cas estava a la Figuera i va poder, amb una simple interrogatori, li va donar la confiança i li va donar el salvoconducte. Quan en aquells moments estaven afusellant altres persones allí per les raons que siguin, en aquelles circumstàncies, no? Però en ell, el Tarancón, va interferir perquè deixessin. El seu eslògan en aquells moments eren produir les mínimes morts al territori que ocupaven, i que després, per la seva serveis, el van fer bisbe a nivell de Catalunya, i després va estar una sèrie d'anys, perquè el primer dia que va ocupar el càrrec, no sé si era bisbe d'Osona, era el bisbe més jove d'Europa, per dir-ho així, i el dia que va ocupar el càrrec va fer una crítica contra l'estat franquista, la forma d'intervenir amb l'Església, i va començar a ser reivindicatiu. Després va ser enviat a Oviedo i més tard va ser arquebisbe de Madrid. Va ser una de les persones que van interferir per la transició democràtica, amb el diàleg amb el Partit Comunista, Partit Socialista Obrer Espanyol i amb totes les forces democràtiques. El cardenal Tarancón va deixar el seu càrrec l'any 1981. Per tant, és una curiositat de que un prioratí se trobés amb aquest personatge i que aquest personatge després fes una transició molt important en la democràcia espanyola. Per tant, avui hem sentit diversos discursos que vostè de casa que està escoltant, avi, àvia, pare, mare, el que sigui, pot dir-nos a nosaltres que puguem col·laborar, que puguem recollir anècdotes en aquest sentit i les puguem explicar, perquè això també és fer història. Per tant, poden escriure a info@cooperis.cat o bé trucant al telèfon 619, repeteixo, 619-793-969. Nosaltres cada tercer dissabte de cada mes, si no passa res de nou i tot va bé, el dia 18 de febrer estarem aquí a les 4 de la tarda, aquí a Ràdio Falset. Avui hem escoltat 4 relats: Maria Montserrat Román, com a escriptora d'un llibre, Carles Prats, recuperador amb Joan Lletxe del Arxiu Parroquial i de la Baronia Cabassers, Lluís de Peralta de Sal, on ens ha explicat la seva experiència del seu poble, un home que estima com tots vosaltres que esteu escoltant els vostres pobles i que voleu que aspectes importants del vostre poble se puguin fer saber no sols al priorat sinó fora d'ell. I també Daniel Cubells, 7 anys de serveis entre presons i bàndols republicans i nacionals, fora de casa. Això és els relats del Memorial Priorem Priorat. Memorial Priorem Priorat, propis del Priorat, i també per la lluita per la llengua catalana. Aquesta llengua, la nostra, que si no l'estimem i també la parlem, i és la millor manera de defensar-la, és parlar-ne. I estem, en aquest sentit, aquí, cada tercer dissabte, amb tots vostès, Priorem Priorat, aquí a Ràdio Falset. Bé, ara sentirem un soroll que és un soroll d'aigua, però al dematí quan ens aixequem, ens despertem, el soroll del rellotge, el soroll fort que fa, també es podem despertar amb un soroll així, li podem dir el soroll de l'aigua. Bé, el soroll de l'aigua, aquest sorollet, una mica més alt, és una manera molt pràctica per despertar, sobretot infants. El soroll de l'aigua fa que li ha de fer un pipí i aleshores, a més, se desperta en un ambient natural com si estessis al bosc, al costat del riu, i alhora és un despertar natural i amb necessitat d'anar al lavabo. El soroll de l'aigua, avui aquí acabarem ja aquest programa, perquè amb el sentit de que hi ha coses del nostre voltant que podem descobrir a la vida de cada dia, que ens passen com a... que no les ignorem i que poden ser útils per la nostra història, per la nostra consciència i per la nostra identitat, perquè no sols la història del passat, en si, sinó que la història del passat ens fan crear la nostra pròpia, construïm cada dia la nostra identitat, i si tenim construïda la nostra identitat, sabrem demanar, sabrem lluitar de cara al futur i sabrem el poble, la comarca que volem i el país que necessitem. Molt bé, fins la setmana, fins al proper programa, el dia 18 de febrer, a les 4 de la tarda, en aquesta cita mensual de Priorem Priorat. Per tots vostès, Josep Maria, Ferran i Torrent. Bon cap de setmana.